Syd Barrett, del que tenim, bueno, Syd Barrett al capdavant dels primers Pink Floyd, Syd Barrett, que és fàcil trobar fotografies si busquem, no? Si ajuntem aquestes dues paraules, Syd Barrett Formentera, hi ha fotos icòniques d'ell, la banda de Small Pass, la banda doncs, de Midjourn, amb altra gent banyant-se aquí, estem parlant d'aquesta segona meitat dels anys 60, en la qual doncs, es va produir aquest encontre que ni segurament el més, diríem, agosarat d'autors novel·lescs hagués pogut a imaginar entre una societat formenterera encara molt tancada en si mateixa i en aquest cas gent que venia doncs, pràcticament d'un altre planeta, d'una altra dimensió, els forasters, els peluts que van arribar aquí. Avui, en el marc de les festes de Santa Maria, aquest vespre, a les 7:30, hi ha un encontre que no us podeu perdre. S'ha titulat així, Peluts i altres forasters a Formentera. Es presentarà aquest projecte, hi haurà una taula rodona i hi haurà un debat obert. Qui dinamitzarà tot això? Qui presentarà aquest projecte? Doncs els nostres convidats avui, per una banda, en Lorenzo Pepe.
Hola, bon dia,
Lorenzo. Ja el coneixeu, artesà de la plata, joier, dissenyador i, a més, conductor d'un dels programes segurament més antics d'aquesta casa, que no sé quantes temporades ja fa que sona.
Crec que són quasi 10 anys, ja.
10 anys a la Isola, que no enxé cada dissabte d'una a dues. I de vora seu hi ha un altre virot, encara ets virot, Manolo.
Sí.
En Manolo Olla, ja el coneixeu, promotor i activista cultural, comissari d'exposicions, sempre al capdavant doncs, aquest projecte seu, a Trampolí Mecànic, i que sempre, doncs, a fi de bé, està content de ser aquí amb nosaltres. Bé, de foraster, forasters, quina és la motivació que us va dur doncs, a fer aquesta recerca i a posar doncs, una miqueta més de llum sobre aquest període, diríem, transcendental de la nostra història?
A veure, farem com farem després a la presentació. Jo presentaré i explicaré d'on surt tota aquesta història. Aquesta història surt de la relació entre en Lorenzo i en Pep. Són dos veïns de la Mola, que cadascú no, té la seva realitat, un nascut a Formentera i un altre, un italià, que en el seu moment va arribar aquí i que és un foraster que ja fa molts anys que resideix a l'illa de Formentera. I Lorenzo va parlar de la importància que per ell va tenir l'arribada del moviment hippie a Formentera i vol reivindicar la importància que ha tingut per la nostra societat aquest moment històric que va afectar a tot el món, però que va arribar aquí a Formentera i que va formar part de la societat, no? I, bueno, feta aquesta introducció, era en Lorenzo.
Sí, ja explicarà... fue una provocació. Estábamos charlando, Pep y yo, y entonces digo, tío, ya es hora, ¿no?, que la isla, en cualquier manera, luzca esto que pasó por aquí, porque no fue una cualquier cosa, realmente, ¿no? Fue un acontecimiento muy, muy particular. Se dieron las condiciones y se dieron aquí, ¿no?, en otra isla, ¿no? Y entonces hubo posible una transformación de la sociedad a través de esta llegada de Peluts y a otros forasters, que creo que es trascendental, ¿no? Y que algo que, de lo cual yo creo que todo el mundo en esta isla puede estar orgulloso por haberla vivido, por haberla observado, por haberla permitido, por cualquier razón, ¿no? Y entonces, claro, era un poco como le lancé a esta historia. Entonces él dije, espera un momento, nos vimos a la tarde y dije, vale, pues ¿sabes qué? Por la fiesta de Santa María, ¿qué te parece si hacemos una charla, un encuentro, no? Y digo, ostras, la he cagado, ¿no? O sea, es como que ya... Y digo, vale, pues genial. Entonces enseguida, Manolo, ahí hay trabajo. Y digo, vale, pues ¿qué hacemos? Y tal. Y claro... como que esto salió a finales de mayo, no, tampoco ha habido muchísimo tiempo para hacer una investigación profunda o para realmente crear o encontrar material, ¿no? Y entonces con Manolo me dijo, vale, presentamos el proyecto y empezamos el trabajo. Con lo cual el trabajo es todavía tiene que empezar. Hoy lo presentamos y es una investigación con la idea de alguna manera sacar, es un proceso como si fuera un proceso de individuación, de psicanálisis junguiana, no sé cómo decirte, algo que es semi-inconsciente o no del todo admitido o no del todo reconocido, sacámoslo afuera, lo metémoslo encima de la mesa, hablamos de ellos, lo miramos, y entonces será patrimonio consciente de todos, ¿no? Entonces, bueno, hoy lo presentamos, invitamos a todo el mundo que venga, que diga la suya, que opine, que aporte o que se apunte a este viaje. I vamos a empezar el viaje a ver dónde nos lleva.
Ja, una cosa per mi, Bernat, molt, molt important és que aquest projecte està presentat des de la Comissió de Festes de Santa Maria. Una entitat que té un recorregut, una trajectòria i que ha defensat el que ha defensat i el que defensa. I que des de aquesta, des de la joventut de Formentera, amb una, diguem, com una, un compromís amb la defensa de la llengua, de la cultura de Formentera, del contacte amb els seus orígens també, no? Està connectat també el que heu parlat abans, el tema de la temperatura de la mar i del respecte al medi ambient i defensa de la natura, i a la vegada està connectat amb el que el defensaven els hippies. Claro, és que al final, per mi, és un exercici, diguem, social, que té un component antropològic. Ens hem ficat en un jardí, que bé, no és el nostre, però som aquí, i sí que entenem que a nivell social és importantíssim, perquè es tocaran temes que llavors, dels que ja es parlaven, que són de tremenda actualitat. I d'alguna manera també per intentar reivindicar la cohesió, al meu parer, del poble de Formentera, de la comunitat de Formentera, dels que vivim aquí, i identificar les diferents identitats que configuren aquesta comunitat, que és el poble de Formentera.
Aquesta sempre ha sigut una obsessió teva, eh?
Sí, però perquè és una realitat. Jo entenc que el poble, i per mi a la vegada està lligat amb l'autogovern, és una cosa com que nosaltres vivim aquí per algun motiu, no? I és el que ens uneix a tots, els que han nascut aquí i els que hem arribat ens hem quedat, que som aquests peluts, i en el cas de peluts, i en el cas el pelut pelat, que ja m'han dit això, i l'Lorenzo té una mica més de cabell. I els forasters, i reivindicar també, és que jo, quan Lorenzo em va proposar treballar amb ell, que per mi és un pla, i ho he acceptat directament, perquè ens uneix una amistat de molts d'anys, i també, bueno, pues ja, a mi m'agrada molt rodear-me de persones que saben molt més que jo, i en Lorenzo és un d'ells. És així, sempre, perquè és, bueno, m'agrada, és la manera de que continuo endavant. Ell parla molt del tema del moviment hippie, però a mi m'agrada molt remuntar-me als anys 30. No? I podem començar a parlar podem parlar de Walter Benjamin a Eivissa,
claro.
I qui va posar aquestes illes a nivell internacional com referent, no? I què va passar després als anys 50? Parlem de Walter Benjamin, podem parlar d'Erwin Bronner, podem parlar de Raoul Hausmann, podem parlar d'un munt de gent que va arribar llavors i que va identificar, que van quedar fascinats per el que oferien les illes. Principalment l'arquitectura va ser una de les coses que els va enganxar moltíssim, aquesta austeritat i senzillesa i el caràcter de la població local, i aquesta connexió directa entre, diguem, podia ser el que es consideraven primitivisme i modernitat. No? Tu estàs fugint de la situació a nivell mundial, que avui en dia estem intentant trobar la solució al que genera l'ésser humà, i et trobes que en una societat que té aquest caràcter arcaic, que s'ha quedat en un altre moment el temps, resulta que ells tenen el que tu estàs cercant, no? I estàs buscant l'austeritat, la senzillesa, aquest retorn de contacte amb la natura, i et trobes una gent que ho està fent, no? I tu estàs, en principi, estàs buscant alguna cosa nova, però ja existeix, no? Aquesta connexió directa, per mi, és molt important. I és el que entenc, que en aquest projecte és una altra aportació a reivindicar la importància del coneixement de les diferents cultures que convivim a Formentera, diferents visions, i també a la vegada reivindicar, que per exemple és molt important, la història i la trajectòria del poble que més temps fa que viu aquesta terra, que és el poble de Formentera. No?
Sobre Walter Benjamin a Eivissa, reivindicar aquí el llibre de Vicente Valero, un escriptor eivissenc honest, que no es dona molt als mitjans, però que va fent la seva obra i que va fer una recerca...
Una experiència i pobresa.
Experiència i pobresa, efectivament.
I ara, llegint sobre aquest, un text de Vicente Valero, també sobre una fotògrafa, que és una Florence Henry, que té obra al MoMA amb una imatge de Formentera dels anys 30. Una dona que està vinculada a la Bauhaus, que també arribava d'allà aquesta connexió amb aquesta gent, no? En aquesta feina que nosaltres farem, aquesta recerca, el que volem és tirar d'allà. O sea, no arribarem als 30, però sí que tenim testimonis.
Todo lo que salga. O sea, yo en esto sí, como que reivindico, bueno, yo cuando hablaba del movimiento hippie, porque, bueno, digamos que el aspecto más visible y colorido y más icónico, ¿no? Pero evidentemente cuando hemos intentado dar el título, claro, Peluz y otros forasteros. O sea, porque el movimiento hippie, digamos que aquí en Formentera lo auténtico era de mediados de los 60, primeros 70. Pero la cosa pues llegó hasta que llegué yo, no sé, yo llegué en el 97, en el fondo llegué detrás de esta ola, ¿no? Es como de esta ola cultural, ¿no? Soy el último.
Hemos estado hablando mucho de l'Anselmo últimamente, que potser sería potser el darrer vestigi, ¿no?, de una Formentera d'abans.
Pues bueno, claro. Avui en dia tenim, bueno, això, però tenim la gent que va arribar aquí al 68, que és viva i aquest testimoni entenem que és molt important entrevistar aquesta gent i filmar-la obtenir aquest testimoni directe de la seva experiència, perquè és que ho van viure ells. Mm. I encara és possible.
Clar, voleu, d'alguna manera, ancorar aquesta recerca vostra en la realitat, no? En la realitat actual, no? Tu parlaves de furiosa, rabiosa actualitat, tots els temes doncs, que ja es parlaven fa 60 anys aquí. Com us ho fareu per no caure en la trampa de la nostàlgia?
Ni idea. Simplemente vamos investigando y vamos a ver qué pasa.
Jo penso que no és una qüestió nostàlgica, és una qüestió de fer història i una cosa que no hem dit abans que és molt important també és la relació que va mantenir aquest foraster que va arribar llavors amb la gent de Formentera, amb el poble. Què tipus de relació es va establir? Quin intercanvi? Jo parlo amb aquesta gent que hem parlat, del que va arribar aquí al 68, ens parlen d'intercanvi constantment.
Pues claro.
Nosaltres oferíem una cosa, una visió a la nostra, però...
No, també és molt interessant el concepte, és molt important. Claro, jo sempre he pensat, en Itàlia tiene muchas islas, ¿no? Però... No creo que por la sociedad, por la manera italiana o la manera de las islas italianas del Mediterráneo, fuera posible algo lo que pasó aquí, esta aceptación y tolerancia. Aquí había algo, había el terreno fértil de alguna manera para que eso pudiera ocurrir, ¿no? Y esto es una cosa que también hay que investigar un poco y un poco racionalizar, aclarar para poderle explicar. Pero este concepto de tolerancia y aceptación y se dio aquí, no en otra isla, ¿no? Y esto es uno de los datos más importantes que creo que a nivel de cultura local originaria hay que poner en evidencia, ¿no? Y bueno, no sé, con respecto al movimiento hippie, lo que es interesante es reivindicar los valores que tenía de alguna manera y sobre todo su profunda espontaneidad, su absoluta falta de liderazgo, ni de estructura, ¿no? Ni de... Simplemente aconteció como acontece un sueño o una idea repentina o, ¿sabes? O un contenido de tu inconsciente que de repente sale a la conciencia. Para mí esta metáfora es muy, muy importante, ¿no? Yo juego ahí sobre este aspecto poético, psicanalítico, ¿no? Del hecho que, así como en cada persona hay un consciente y un inconsciente, también lo hay por la colectividad y a nivel mundial, ¿no? Y bueno, me gustaría poder trabajar en este plano. Y la verdad que no tengo ni idea de dónde llegaremos, cuáles serán los resultados, qué forma tendrán o cuál es el propósito. El propósito es sacar a la luz, fundamentalmente, y entonces poder ver con los ojos de ahora, ¿no? Lo es todo esto.
Claro, aquestes referències constants, ¿no? Aquest inconscient col·lectiu del que parles, ¿no? Aquest treure la llum, fer emergir, has mencionat a Jung, avui presentareu l'embrió. La idea és extreure l'inconscient, tot el que hi ha, i una miqueta de fugir d'aquesta frivolització, d'aquesta folclorització que hi ha hagut durant tants i tants anys de l'experiència hippie i del moment, diríem, de l'arribada forastera a Formentera.
Claro, no queremos hacer una flower power antológica, ¿sabes?
Al final,
no se trata de esto, ¿no?
El tema de la vinculació a la flower power, la idea que està aquí a Formentera de la flower power no té res a veure, és com una perversió del sistema. Al final estàs fent servir una manera d'entendre la vida, un moviment d'inconformisme de la joventut, no? Buscant una alternativa al sistema que funcionava llavors, que és igual que ara. Vull dir, la joventut sempre està buscant d'alguna manera trobar, no?, la solució o la sortida del que no li agrada en aquest sistema. I això és el que va passar en aquest moviment. Clar, que tot això al final es transformi en una festa i una apologia de l'alcohol i sense cap sentit. Ara, una cosa també que és molt important, que no podem negar, que igual que parlem d'acceptació i tolerància, va haver una repressió, no? Per part del sistema de la dictadura franquista, aquest llibre, no?
Està documentat, sí.
Vagos y maleantes, no?
Sí, està el llibre aquest de la repressió franquista del moviment hippie a Eivissa i Formentera, que és Joan Cerdà i Rosa Maria, em sembla que és Blanchard, i allà parla de tota aquesta repressió que es va activar des del règim i de la gent que des d'una perspectiva reaccionària i conservadora no podia acceptar el respecte a la diversitat i altres opcions o maneres d'entendre la vida, no? Com s'atacava l'homosexualitat, es considerava, no?
Bueno, sí,
comportament antinatural.
Antinatural.
No?
Bueno, había muchas cosas. Hemos encontrado un buen libro que habla de una investigación sociológica muy rigurosa hecha con los hippies, investigando 200 personas de la época y con un cuestionario muy, muy detallado y que nos da un cuadro ahí sociológico de los hippies de aquella época, que eran prevalentemente americanos, pero también lo que más nos ha llamado la atención de este libro es realmente lo que revela es mucho del observador, ¿no? Como su relación con el hecho que, claro, la cosa que más le desconcierta es la absoluta falta de voluntad de acción o de intraprendencia, ¿no? Es como, bueno, eso no hace nada, no sé cómo existe. ¿Y cómo es que estos jóvenes vienen aquí a no hacer nada? Hay que ser productivo y trabajar, ¿no?
Aquest és un dels clichés més extès que ha quedat, no?, entre la societat, diríem, nadiua de Formentera, en la seva relació, en el seu imaginari col·lectiu, en relació a aquests visitants que van començar a arribar aquí als anys 60, no?, que en la segona o tercera frase quan em parles diu, no, però si tots tenien sous i estaven allà esperant que els enviessin les remeses de diners.
Pues claro, eso sí, es verdad. Es mucho dinero, llegaba el dinero cuando llegaba. Pero bueno, ellos hacen referencia, yo creo que, puesto que el movimiento era americano, yo creo que uno de los referentes culturales básicos es David Thoreau. Con el Walden, ¿no? Y él teoriza
el bosque,
esto.
¿No?
Sí, la vida al bosque, una cabaña y pasear. Y esto es la vida. ¿Por qué darse tanta afán para hacer, para crear, para construir, para producir, para generar riqueza, para, ¿sabes? Cuando la vida real es la sencillez de observar, de estar en el mundo, ¿no? Y seguramente Thoreau es un referente básico de toda de este acontecimiento, ¿no? También su idea de la desobediencia civil, ¿no? Dije yo, sí, una cosa. Y también Melville en su Bartleby el escribano, que dice, preferiría que no, gracias.
¿Sabes? Es lo que dice toda la estona, ¿eh? No. Bartleby cuando responde siempre dice,
preferiría que no.
I'd rather not, ¿no? En inglés, toda la estona, Bartleby. Gran libro.
Gran libro, es un librito pequeñito y que es fantástico, ¿no? De una ironía y bueno, es esto, ¿no? Y bueno, no sé, me gustaría mucho, sobre todo una cosa que me sorprendió mucho hablando con amigos, con gente que está aquí de más tiempo que yo, es que de repente pasó por aquí realmente unos talentos, unos intelectuales, unos artistas y increíbles, ¿no? Y eran peludos, o sea, era gente que estaba aquí, pues, pero que luego lo que vivieron aquí, lo que hicieron aquí, lo que luego se fue por el mundo, llega hasta, ¿sabes? Bueno, en los años 30, pero llega hasta el MoMA de Nueva York. Llega a uno de los discos de rock más importante de la historia, como Islands, ¿no? O el mismo Syd Barrett y sus canciones. O el Pau Ribas.
Bueno, el Dio Trea Pau Ribas también. Pues,
claro, y hay mucha cosa. Y yo creo que si empezamos ahí a hurgar, más que va a salir, ¿no? Más allá de los tópicos de los fáciles. Bueno, esto me parecía una bonita investigación antropológica, ¿no? Y cultural para, ¿no? Para dar, no sé, lo que puedo siempre. Hemos siempre estado a pensar un cuestionario sobre las preguntas para hacer a la gente que vino aquí y una de las preguntas es, ¿qué te ha dado a ti la isla, no? Y luego, ¿qué has dado tú a la isla, no? Y eso también es interesante ver qué pasó. Y entonces, bueno, creo que es esto lo que podemos dar nosotros a la isla. Bueno, si damos este trabajo, es algo que me hace sentir bien con respecto a mi vida aquí, ¿no? Y es una aportación.
Es muy interesante la de la ofrena, ¿no? Inmaterial, intangible, ¿no? Perquè estem avui en un moment on Formentera està més que mai muntada en el dòlar, no? I de vegades hi ha aquesta actitud displicent, aquesta actitud fins a cert punt una mica salvatge en relació al treballador que ve aquí o la gent que ve a viure aquí i que està marxant, no? Que està marxant d'aquí i que cada persona, cada família que marxa és, implica doncs, una societat civil, una comunitat que es veu ferida, no? I en aquest intercanvi algo està fallant, no?
Bueno, ahí sí, es un seguramente un momento histórico para la isla muy delicado y muy y en esta delicadeza es una transformación que evidentemente es como que llega todo llega con un poco de retraso y ahora no está llegando, ahora realmente nos llega la globalización en términos económicos, ¿no? Yo lo siento como que llega ahora aquí, ¿no? El hecho que estamos manejado por poderes econòmics que no tenen ni cara, que no saben ni d'on vienen i
això per descomptat, però també n'hi han de poders econòmics aquí a Formentera.
Sí, sí, n'hi ha, claro, n'hi ha també de aquí, no, però claro que la diferència de antes que de repente pues te encuentras con que abren grandes franquicias, abren cosas y te encuentras movido en una dinámica que dices, bueno, aquí no hay ningún control y la consecuencia son que gente que vino aquí para vivir no digo la utopia hippie, pero para vivir aquí de una manera a lo mejor distinta de cómo se vivía o cómo se vive en las ciudades, en otro lugar, no le es más posible.
Yo una cosa es que, pero ¿por qué no arribar a vivir la utopía y por qué no perseguir la utopía, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué has d'estar regit per aquest, no? Per aquests valors del sistema capitalista de ser productiu necessàriament, ¿por qué? No? I és una cosa que vull defensar, per mi és molt important, que diaves, no? Com arribar a entendre quin és el modus vivendi dels que vivim a Formentera i per què som aquí, bàsicament. No? I no perdre això de vista, perquè considero que és necessari per generar la cohesió, per poder d'alguna manera pal·liar això que tu estàs dient, Bernat, no? de que arribi alguna persona de fora, hagi de marxar, es trobi tota aquesta dificultat per poder viure a Formentera. Perquè
és una illa que t'expulsa.
Però no sempre.
No sempre
perquè nosaltres som aquí. De moment som aquí, a dia d'avui som aquí. I hem tingut que passar també per moltes dificultats, cadascú per les seves. Però alguna cosa ens hem tingut aquí. Identifiquem aquestes coses i intentem defensar i acollir a la gent que arriba amb la voluntat de buscar una alternativa, com va ser en aquest moment el moviment hippie de buscar. No? I és un espai, és un lloc on tens aquesta opció. I no quedar-te amb la conformitat allà on vius, a la ciutat, no? Que pots, aquest argument d'aquesta gent venia amb pasta, sí, però es podien haver quedat a casa, no? Tranquil·lament per gaudir d'això. No, van decidir optar per viatjar, anar a una altra banda i entrar en contacte amb la natura, sortir de la situació de confort i recuperar una sèrie de valors que consideraven que la societat o la humanitat estava perdent. Anem a reivindicar aquestes coses.
Claro, el concepte de crecimiento, de relació amb la naturaleza. Hay muchos elementos que realmente eran mucho antes adelantados a los tiempos. Eran como marcianadas hace 40 años, 50 años. Y ahora son necesidades absolutas, ¿no? El concepto mismo de relación con la naturaleza. Aquí en España, que algún amigo me contó hace muchos años, no, aquí antes de Rodríguez de la Fuente había ganado, venado y alimaña. Punto. No había los animales. No sé cómo decirte. No, esta relación con la naturaleza es, hay lo que crío yo, lo que cazo y que me puede ser útil, y lo que no crío y no me es útil es simplemente dañino. Punto. Esto es la relación del hombre y la naturaleza, ¿no? El hecho que no sea ni útil ni dañino, simplemente es bonito y tiene el derecho de existir, es un concepto muy reciente, ¿no? Y evidentemente a base del hecho que la relación con la naturaleza ha salido de una condición de necesidad y de lucha a una de dominio y de control, con lo cual estamos menos atosigados por lo natural. Pero, bueno, los hippies o la cultura que salió en los años 60 reivindicó esta relación con lo natural que vaya más allá de la utilización.
Clar, la història de Formentera, doncs, amb aquests visitants que venien doncs, de forma bastant massiva als anys 60, a principis dels 70, està conformada doncs, per un munt de microhistòries, d'històries personals de cada família, de cada individu amb el propi hippie, o amb el propi visitant, i després doncs un discurs general, no? Un discurs general més o menys consensuat. Però mira, per agafar el to, recentment l'Eric Durward, no? Durward, el guitarrista Eric, doncs ha sent notícia i és públic, doncs per una situació amb les autoritats locals, no, que li van haver, que el van voler multar per portar una quantitat ínfima, doncs de marihuana o haixís, ara no recordo, doncs el cotxe. Finalment ha guanyat el seu pleit contra el Consell, però les reaccions a les xarxes socials van ser com de suport a l'Eric, massivament, no? A Ràdio Illa, doncs com un dels nostres, no? Un odinoi, no?
Claro.
Un formentaré més, no?
No, això està... Bueno, està...
No, però és que ha de ser així, no?
Ha de ser així.
Per sort ha estat així. Aquesta necessitat d'entrar dins la vida, no? L'espai de llibertat de cada persona, i entendre també que aquest senyor ja té tot un recorregut de vida i no, és perquè deixa tranquil aquest senyor que continua amb la seva vida perquè no, que has de corregir en el seu comportament. Ha de ser diferent, l'has de dir com s'ha de comportar, què ha de fer, no? Si pot consumir o no pot consumir marihuana, yeah. Aquesta és l'alçada,
bueno,
de la seva vida.
I també és un aspecte muy interesante, muy delicado, yo creo muy importante también con respecto al movimiento hippie y la relación con las drogas, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante porque, claro, bueno, podemos mantener una relación, un concepto de drogas que es un concepto de los años 50-60, o podemos empezar a razonar sobre el hecho que las drogas son un elemento de todas las sociedades de todos los tiempos. Simplemente algunas son aceptadas por las sociedades y otras no. ¿Y por cuál razón algunas drogas son aceptadas y otras no? ¿Y qué es que la diferencia, no? Y esto, no hay una diferencia sustancial entre el alcohol o la marihuana, entre el LSD o otra cosa. Simplemente el uso, el contexto y todo esto es un mundo que nos tocará de alguna manera acercarnos a ello, investigarlo y sacar información de ahí.
Doncs amb tot aquests ingredients, en Lorenzo Pepe i en Manolo Olla, doncs avui presenten aquest embrió d'aquest projecte i tots esteu convidats a les 7:30 al Tour Gabrielet. Hi haurà taula rodona, debat obert per parlar-ne.
Bernat, no és el Tour Gabrielet, és l'antiga sala de plens de l'Ajuntament.
Ai, disculpa, sí. Disculpa, clar. La majoria són l'antic Tour
Exacte,
Gabrielet
aquesta no.
I aquesta, precisament, bueno, l'antiga sala de plens.
Ahí también, ¿no? Nos parecía muy, muy simbólico una declaración de intenciones que hablemos de hippies de la sala de plenos, ¿sabes? No en un lugar... No, ahí, en el centro de las instituciones de la isla, ¿no? És com... Vale, empezamos por ahí.
Una honorabilitat.
Sí, sí.
Molt bé, doncs sí. L'antiga sala de plens, a la plaça mateix, doncs repetim, allà hi haurà a les 7:30, que es agradarà a tots i sou convidats, segur que serà interessantíssima, i res, doncs que arribi molt bon port i que m'ho expliqui una miqueta més, que hi hagi nous inputs, que hi hagi noves informacions, que hi hagi noves reflexions, sobretot, sobre aquesta avinguda de forasters, que, com bé deia Manolo, en realitat agafa, doncs, a tres generacions, gairebé quatre, de Formentera, en les quals Formentera és molt interessant, antropològicament, com ha canviat Formentera només en 80 anys, no? D'una illa, doncs, que vestia encara de manera tradicional, que no sabia gairebé ni castellà, no? I com en dues generacions ja va canviar moltíssim. A mi no sé si us agrada anar al cementiri de Sant Francesc, a mi m'agrada anar-hi, i allà es veu també aquesta relació, no? També en l'ofici nit, en lo mort, també es veu aquesta relació entre una Formentera i aquella placeta de creus amb els hippies, no? És un lloc també que m'ho recorda que va existir una cosa, no? Bueno, moltíssimes gràcies, ens veiem allà a les 7:30, molta sort amb aquest projecte que segur que és necessari i que segur que ens interessarà a tots. Gràcies,
moltes
Manolo.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies per dar-nos vos i nada, us esperamos esta tarda.
Aquesta tarda a les 7:30, recordem, a l'antiga sala de plens, a la plaça. No us ho perdeu.